Eureka, un programa on parlem des de cultura, història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
Molt bona tarda a tots i totes. Sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Eureka, en què cada dimecres posem un tema divers sobre la taula. Avui parlarem sobre màgia i, per fer-ho, comptem aquí amb nosaltres els estudis de Ràdio Mollet amb Miguel Alarcón, que és més conegut com a Killing Mac, i també doncs aquí saludem. Molt bona tarda, Miguel.
Molt bona tarda.
Doncs, Miquel, per començar una mica, parlem dels teus inicis. Què és el que et va cridar l'atenció de la màgia? Com et vas iniciar doncs, en tot aquest món?
Pues, bueno, no era una cosa que a mi m'agradés des de petit. Bueno, suposo que de petit sí que m'agradava. No tinc record de dir, ostres, com m'agrada la màgia. No és... Uh-huh. Que hi ha molta gent que comença ben petita. Jo em vaig començar a aficionar als 19 anys. Ja tenia la majoria d'edat. I feia alguna coseta, però res, sabia fer dos o tres jocs que havia après, com qualsevol, mm-hmm. Se'n feia a casa seva. I treballant en una de les meves primeres fàbriques on vaig treballar, resulta que allà, amb 19 anys, en un sopar d'empresa, un dels companys era mag professional. I ell, els caps de setmana, a part de treballar allà a l'empresa, els caps de setmana treballava com a mag. I al sopar d'empresa va treure allà una baralla, va començar a fer jocs i... vaig flipar molt. I vaig dir, mira, escolta, que a mi m'agrada això. Bueno, m'havia agradat, com vas començar? I em va dir, mira, jo vaig començar amb aquest llibre. Si vols començar, jo et dic quin nom és, si el vols buscar. Però jo crec que no tenia gaire fe, perquè imagino que a molta gent ja li passa que, oi, que guai és esto, però després ningú comença. Uh-huh. I em va dir el nom del llibre com, bueno, aquí el tens, si vols. I vaig començar a llegir, que sí. Mira que a mi tinc TDA, que em costa concentrar-me una borrada, però quan em concentro és com... I em vaig flipar amb això, vaig començar, i en un anyet o cosa així vaig agafar un nivell molt, molt gran de màgia de prop i fer màgia als amics, tal, tal, fins que començo a fer una actuació random d'algú que vine a casa, que provem a fer alguna coseta... I quan em vaig adonar estava a la Festa Major de Mollet.
Recordes quin va ser aquest primer truc que vas fer així davant d'algun públic?
Jo crec que va ser la família, eh? Jo crec que serien algun sopar familiar o alguna cosa així, perquè jo crec que van ser els primers que els hi va tocar aguantar-me amb la baralla. Jo crec que sí, va ser algú familiar. Si no, algun amic prenent alguna cosa així seria.
Uh-huh. De fet, ara comentaves, diu, quan era petit, no sé si em cridava l'atenció, jo crec que tots a casa hem tingut curiositat quan érem petits, doncs si més no aquests jocs de màgia borràs, no, que eren molt populars o una cosa així, però sí que és cert que potser és una cosa com que vas perdent i després en el teu cas, doncs, amb aquest company de feina, no, que et va doncs, a tornar a recuperar aquest interès per la màgia. Des d'aquell moment que et desperta, no, curiositat aquest llibre que et recomanen fins a dia d'avui, no has parat de fer màgia?
No, ja van 19 anys, dels 19, 36, bueno, fa poquet que hem fet els 15 anys, uh-huh. Fa molt poquet, i sí, sí, hem tingut èpoques on treballem més o treballem menys, però jo des de que vaig fer la primera actuació a l'any de començar, que va ser una molt grossa, perquè la meva primera... Vaig fer una coseta entremig, però diguem que la meva segona o tercera actuació va ser una Festa Major de Mollet, sense tenir ni idea de fer màgia d'escena, perquè al final això és... Hi ha màgia de pro, màgia de saló, màgia d'escena, uh-huh. I estem parlant de que havia de fer màgia per tot Mollet, i jo sabia fer màgia amb cartes. Clar, jo vaig haver d'adaptar unes cosetes... Sí que és cert que vaig compartir escenari amb un altre mag que va fer l'altra meitat de l'espectacle, havíem hagut d'omplir una hora, uh-huh. Però, ostres, em vaig tirar... Jo no sabia ni el que feia. O sigui, ara veig vídeos perquè me'ls han passat després d'aquella actuació i... Hi ha cosetes allà que polir.
Ara ets més crític, no?, veient-te...
Sí, veig allò i... Pantaló curt, una camisa blanca... Era per veure-ho, era per veure-ho.
Com recordes, si més no, aquesta primera actuació? Perquè, clar, com deies, havies fet poques actuacions, el primer cop que et poses davant d'un públic, hi ha aquesta interacció, no? Com recordes aquesta primera actuació en públic?
Recordo molts nervis, però molts. molt. Sí que recordo que jo anava després, l'altre nano que feia màgia anava abans que jo, perquè va dir, bueno, que jo porto més temps, ja surto jo, tranquil i tal, perquè jo era com una miqueta, no sé... I jo recordo de veure, m'estaven donant ampolles d'aigua i jo per darrere de l'escenari anava caminant per fer temps, mentre ella estava actuant d'un costat a l'altre de l'escenari. I recordo que em vaig veure 3 o 4 ampolles d'aigua de no saber què fer. I sí, recordo estar molt nerviós, però un cop vaig pujar a l'escenari sí que és cert que un cop que arrenco, tot això acostuma a marxar. Tinc aquesta sort de que em dura 1 minut, 2, el que trigo en desencallar-me, després ja no hi ha problema. O sigui que per sort va anar bé.
I Miquel, ja per acabar de parlar d'aquests inicis, el teu nom artístic és Killing Mac. D'on ve aquest nom? També no sé si sempre t'ha acompanyat en aquesta faceta.
Bueno, això, més que res, m'ho van pràcticament imposar. Oh, sí, no vaig ser jo. Killing, bueno, el Mac és Mac, és mago en català, però el Killing, els meus pares, tant el meu pare com la meva mare, són d'un poble d'Andalusia que es diu Milladero, que aquí a Mollet hi ha molta gent que és d'allà, que van venir aquí buscant feina ja fa molts anys, i jo ja vaig néixer aquí. I allà als pobles, doncs, moltes famílies tenen doncs, els motes de la família, no? I la família del meu pare són los Killines, de tota la vida, ve del meu rebesavi, no sé exactament d'on ve, però són els Killines. I el meu pare se'l coneixia com a Paquillo Killin, bueno, Paco Killin. I a Martorelles, jugant a futbol i tal, jo allà era entrenador, jugava a futbol i feia jocs de màgia als nens, a algun equip que entrenava. I va començar allà amb la broma perquè, com ja hi ha gent del poble del meu pare i de més, van començar el Mago Killin, el Mago Killin, el Mago Killin, i quan vaig donar compte dic, per què no, Killing Mac? Sí, al final és una miqueta en homenatge a la família del meu pare i es va quedar com a Killing Mac.
Algú molt identitari, no? Teu,
sí,
podríem
sí.
dir.
Sí, sí.
I de fet, de The Killing Mac surt The Killing Show, que és doncs, l'espectacle en el qual et podem veure actuar. Comenta'ns una mica d'on surt aquest espectacle també, què hi trobem.
Bueno, aquest és l'espectacle, diguem, que és l'espectacle que hauria d'haver fet aquella vegada que vaig començar a actuar a la Festa Major de Mollet, que anys després vaig tornar a actuar a Mollet ja amb aquest espectacle complet. És un espectacle de lluny. O sigui, tinc 3 espectacles, un que és més d'itinerant, un altre que és màgia de prop com a tal, i després tinc el tercer que és The Killing Show, que és un espectacle d'escena, que és per veure des de lluny, per multituds, on hi ha més cordes, o sigui, sí que hi ha algun joc amb cartes, però ja és d'una altra manera, hi ha cordes, hi ha monedes que viatgen, són cosetes una miqueta més grans i que es poden veure des de més lluny. I aquest és l'espectacle que he anat muntant a mesura que han anat passant els anys. He ficat jocs, he tret jocs, però més o menys és la base del meu espectacle, diguem, el que més faig.
Aquest espectacle, de fet, és el que t'acompanya, no? I al principi ens comentaves doncs, que portes uns 15 anys més o menys en el món de la màgia. Parlem una mica de la teva trajectòria, perquè sobretot mirant les teves xarxes socials veiem doncs, que més enllà d'aquest espectacle on doncs, et podem veure, també has passejat per diversos programes de televisió.
Sí, sí, sí. Bueno, vam començar sobretot aquí a Mollet, a la tele d'aquí del Vallès Oriental, ha sigut on més cosetes he fet. Primer vaig arrencar amb un programa que es feia fa molts anys amb uns nens que es deia Xarrameques, fa moltíssims anys, on vaig venir a fer una entrevista després d'una actuació. I vaig anar rebotant per teles d'aquí locals, com La Xarxa, com Tele Cardedeu, que ja no sé ni tan sols si existeix, que ja no ho sé, fa molts anys d'això. BTV, hem fet algunes cosetes, programes, com Quilòmetre Zero, el Toni Rovira, i després doncs, vaig tenir la sort de tenir el meu propi programa de màgia aquí al Vallès Oriental, a Vallès Visió, que era un programa setmanal de 20 minuts de màgia. Anàvem pel carrer, pels pobles d'aquí del Vallès Oriental, i anàvem fent màgia a la gent. I va estar molt divertit, va estar molt bé. I d'allà vaig sortir rebotat i vaig acabar el Got Talent, que vam fer també una actuació fa 4 o 5 anys. I guai, van sortint cosetes. Aquesta setmana mateix vam estar el Toni Rovira estrenant un joc nou, o sigui que guai, Van trucant.
Bé, que la màgia doncs, atrau a la gent, per això.
Sí, al final és una cosa que és una art escènica que sempre crida l'atenció i ja té i funciona molt bé.
Mm-hmm. Parlem de trucs de màgia. Jo crec que tots tenim aquesta curiositat, no sempre per saber doncs, com es fa aquest truc, què hi ha darrere, no? Doncs, com ens enganyeu una mica també al públic assistent. Fins a dia d'avui, Miquel, quin diries que és el truc més difícil que has hagut d'aprendre o algun que diguis, ostres, és que aquest m'ha costat una mica més d'acabar-lo fent bé?
Bueno, diria que algun que he començat i que no he acabat. Perquè la majoria dels jocs, o hi ha jocs que he après només, com abans comentàvem fora d'antena, hi ha jocs que, com per exemple el que vaig fer al Got Talent, que tenia 4 o 5 coses que no acostumo a fer, com un canvi de roba, un canvi de samarreta instantani, com un viatge d'una moneda a un lloc a través d'una carta, que jo feia d'una altra manera, i veus aquest... Em va costar molt perquè hi havia d'haver un guió darrere, era un joc que no havia fet mai, que no el tenia. Al final els jocs es fan amb tu a l'espectacle. Tu el proves un dia, un altre, això no va bé, això ho trec, això ho poso. Però clar, aprendre un joc per fer-ho a la tele un dia i després no tornar-ho a fer més, clar, aquell joc em va costar molt trobar tots els passos perquè sortís bé aquell dia. Ara si el torno a fer em fallaria completament, estic segur, perquè no encertaria res. O sigui que potser algun joc d'aquests dels que he hagut de fer a tele un dia concret, aquests són els més difícils.
O sigui, llavors realment un truc, diguem que es va perfeccionant a mesura que el vas fent en diversos contextos, o...?
Sí, al final un joc tu pots tenir una idea, hi ha gent que és molt més de fer-se guions, a mi m'agrada fer-me guions i me'ls escric, però tinc molts problemes després per recordar-lo, i m'agrada més tenir una idea del que vull dir. I al final un joc el provo, un espectacle, i pot ser que el primer dia el faci i digui, ostres, que bé, i el següent dia canviï dues coses, dues paraules, i el joc no funcioni. I això fa que moltes vegades un joc que fico dins de l'espectacle, la de 3-4 vegades que l'he fet, el tregui perquè no li he trobat el què. I altres jocs que pel que sigui entren, i trobo dos o tres bromes que entren, dos o tres moviments que semblen molt xulos, i s'acaba convertint en un joc de l'espectacle que queda per sempre.
Però, clar, t'ha fallat alguna vegada un truc que hagis fet en directe i dir, ostres...
Sí. El que tenim la sort als mags és que no sabeu, la gent que ens esteu veient no sabeu com acabarà el joc. I si mitjanament tens recursos, sempre has de tenir un plan B, per si falla. I si falla, com teòricament no saben com ha d'acabar el joc, si pots reconduir-ho i acabar-ho mitjanament bé o de la millor manera possible, sempre hi ha alguna manera d'arreglar-ho.
O sigui, és una mica enginyós, no? Per si alguna cosa falla, doncs que pugui salvar-se i...
Sí, bueno, i quan ja tens... Jo, per exemple, amb màgia de prop, jo... sobretot amb cartes, bueno, tinc traça, i arriba un moment que jo puc fallar un joc, però dona igual, perquè sé que aquella carta... No era esta? Ostres, quina era? Ah, el tal? Ostres. Ja me la manegaré, ja la trauré de la butxaca, sortirà de d'on sigui. Ja m'ho buscaré. Però per sort tinc les eines i he treballat l'oficina com per poder arreglar un error d'aquest tipus.
Però clar, també entenc que si tu fas, en aquest cas de cartes, dius, ostres, no era aquesta, com de tu mantenir la compostura,
sí,
no? I
posar
que és una mica més una, com més de pallasso, no? De dir, no era aquesta, doncs, ostres, doncs, i per dintre pensant, merda, ara com ho aconsegueixo, no?
Sí, allà has de tirar d'actor. Sí.
Per tu, Miquel, què diries que és el més gratificant de fer màgia?
Ostres, que la gent disfruti o que la gent se li creï aquella sensació d'impossible que jo he perdut. Perquè al final la gent que ens dediquem a això hem perdut la capacitat d'il·lusionar-nos, perquè jo veig un joc de màgia i ja quan veig un company treballar m'agrada la música, m'agrada com ho fa, però el 90% i pico de les vegades sé el que està fent.
Sí, ho captes.
I aquest és el problema de que perds aquell de... físicament és impossible el que ha passat aquí. Ara a mi em costa molt arribar a aquesta sensació. Hi ha alguns mags molt top mundial o coses que surten noves que me la colen. Però clar, quan ja et dediques a això i aquesta sensació del... aquell sospir de... un moment, el meu cap ha patat ara mateix. Això és el més bonic de la màgia. I jo, per desgràcia, ho he perdut. Per poder aconseguir que algú visqui aquesta sensació.
Et passa també que alguna vegada si usa algun truc de màgia doncs que no acabes de saber que allà darrere estàs allà pensant com, ostres, com ho haurà fet, com ho haurà...
Sí. I automàticament, si l'he vist per xarxa social o l'he vist per automàticament copiar enlace, enviar algun company o amic meu que es dedica a això, digo, ¿has visto esto? Mira això.
I en el teu cas, no sé si tens algun mag, algun il·lusionista que t'agradi seguir en especialment o...
Jo de referent he tingut molt de temps, sí que és cert que ara no el segueixo tant i tal, però jo sí que, sobretot en màgia de prop, jo tinc un referent d'un mag malagueny que es diu Dani d'Ortiz, i que, bueno, per molts està considerat, dins del món de la màgia, està considerat com el millor mag de cartes del món, per molts. Hi ha gustos. Però té una manera de treballar amb coses que ja s'escapen de l'habilitat. Són coses ja amb temes de psicologia, de pensa una carta... Ja no és mira una, sinó pensa la que tu vulguis. O... I té cosetes que a mi m'agraden molt i que jo aplico en algun dels meus jocs.
Ara quan parlem de jocs, parlem de trucs, abans comentaves doncs, que sobretot en l'entorn de les cartes no és doncs, potser on més còmode t'hi sents. També comentem, Miquel, que abans en alguns trucs portaves un colom. I em sembla fascinant no, doncs, que el colom, un animal, tingui la capacitat de seguir-te el joc, de saber doncs, com ha d'actuar, què no ha de fer, com s'estableix aquesta complicitat amb l'animal. Entenc també doncs, que són moltes hores d'entrenament i de confiança i establir potser un vincle, no, també.
Clar, al final un animal que porta, clar, el Yoda, es deia, que va passar a millor vida, clar, va estar molts anys amb mi. Al final ja no he tornat a treure animals als espectacles perquè, bueno, crec que al final no feia falta, però sí que és cert que va estar com 7-8 anys sortint als espectacles i, bueno, va començar amb mi, va començar, clar, sortia de la gàbia, venia amb mi, li donaves de menjar... el feies volar i venia, però clar, era una confiança que tenia, perquè al final és un animal i al final no és un gos, no té la intel·ligència d'un gos, però al final sap que tu el tractes bé, que li dones de menjar, que li dones de beure i sap que està amb tu. I vam estar molt bé, vam estar actuant i la gent ho flipava molt, però ha arribat un moment en què no... Al final ja agafes carinyo als animals i... tenir un animal i que després ho passes malament perquè falta i després vinga, agafo un altre nou... No. Passo. He tret els animals de l'espectacle i ara almenys vaig més tranquil.
T'havia donat també, no sé si alguna vegada algun disgust al Yoda de dir, ostres, aquesta part no et tocava fer això o tal.
No, normalment quan apareixia sempre... El tio era ben plantat, eh? El tio apareixia d'un barret, que es prenia foc al barret i de cop s'apagava i el tio sortia, pum, volant. Se'm quedava al dit i jo el posava sobre el barret i el deixava en un costat d'ell i el tio es quedava allà. I depèn l'espectacle, normalment o el feia saludar i de més i després el guardava o segons l'espectacle a vegades apareixia i el feia desaparèixer dins d'una caixa que es desmuntava i ja, pues, allà quedava...
Que curiós.
O sigui que va ser una bona època, però també haver de carregar amb animals i haver d'estar pendent d'ells i cuidar-los i tot, doncs al final és algo que...
Comprensible, totalment.
És algo que ja no tinc ganes.
Miquel, parlem una mica del futur. Cap a on va Killing Mag? Quins objectius té per davant? Què t'agradaria assolir també?
Pues ara mateix sí que és cert que va haver una època en la meva vida en la que, bueno, no anava també una miqueta per lliure. Jo ara tinc una família, tinc un nen petit i ja no miro a nivell aquella ambició que tenia de voler fer coses, com vaig tenir un programa de tele, com vaig volia sobresortir perquè la gent em veiés i perquè em sortís feina, no era per una altra cosa, perquè a mi el tema de la tele i aquestes coses no, sí, ni la fama no és una cosa que a mi m'agradi, però sé que va vinculada a la feina, i si la gent et coneix, pues et donen feina.
Totalment.
I sí que és cert que antigament tenia molta més ambició. Ara tinc els meus bolos, em van sortint, tinc una mitjana de bolos al mes que ja em van bé, i no tinc grans aspiracions. Sí que és cert que ara, bueno, estic fent algunes cosetes de jocs en petit comitè per mi, per presentar-los a coses molt concretes, però això és una cosa que va a llarg termini, que ja veurem si surt o no, que estic inventant uns jocs nous pel meu compte, que ja veurem si els trec o queden a casa.
Clar, perquè aquests jocs que tu crees de nous, que són agafant inspiració d'altres que tu ja fas i donant-li un gir, o com s'acaben ideant?
Bueno, al final tu pots conèixer moltes tècniques, però amb una tècnica pots fer 10 jocs diferents i l'enfoques de 10 maneres diferents. Mm-hmm. Potser tinc poders mentals i te l'adivino, o te l'adivino perquè resulta que, diguem, ja, i la carta apareix. Al final l'has trobat una carta de dues maneres diferents, no? Pues hi ha moltes maneres de fer un joc. Mm-hmm. I un joc que tu i jo podem fer pràcticament igual, amb dues històries diferents, poden ser jocs completament diferents. I, bueno, jo ara estic en un procés d'inventar coses, sobretot jo soc programador informàtic entre setmana, i estic intentant barrejar coses de tecnologia, amb apps per mòbil, i estic ara en una coseta a veure si trec alguna cosa que pugui revolucionar una miqueta el tema de la màgia.
Que guai, esperem que sí, no? Jolín, tinta bé.
Esperem. Però bueno, és una cosa que va poquet a poquet.
Doncs aquells que ens estan escoltant no ho saben, però tota aquesta conversa que estem mantenint, tenim aquí sobre de la taula una baralla de cartes, mm-hmm. perquè just a l'entrar el Miquel ens ha dit, ostres, mira, doncs potser podríem fer un joc, i hem dit, sí. Va, doncs per acabar el programa, doncs fem un truc de màgia que pugui ser també doncs auditiu, no?, perquè aquelles persones que sí. ens estiguin escoltant més puguin anar seguint més o menys.
I si no, que se l'imaginin. Mira, bueno, tenim és una baralla de pòquer, de, bueno, ja, la gent ja la coneix, ja, que té piques, cors, trèvols, diamants, i bueno, vull que vegis que estan totes les cartes aquí, barrejarem una miqueta perquè vegis, i vull que em diguis de la baralla de pòquer, no em diguis un as, que tothom diu un as, no m'ho posis fàcil, digue'm una carta que t'agradi. Ja,
vale, jo sóc molt dolenta amb les baralles de cartes, bueno, o sigui, no em sé les...
Hi ha trèvols, diamants, cors i piques.
Vinga,
sí,
va.
Pues, digue'm
I els números?
As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q i K. Vale?
Va, doncs farem un... tres de cors.
La que tu vulguis, ja hi ha un munt. Ja veus que hi ha cors, piques, trèvols, diamants, la que tu vulguis.
Tres de cors.
Sí. Mira, barregem una miqueta, ta-ta-ta-ta, almenys. Suposo que estarà per aquí dins.
Confirmo que està barrejant davant meu.
Estem barrejant, vale. I a part de barrejar, m'agradaria veure com ho podem fer. Perquè del 10 al 20 potser és massa fàcil. Mira, fem del... Ah, no, de l'1 al 10 és molt fàcil. Mira, del 10 al 20, digue'm un número que t'agradi.
Ens va, el 17.
Vale, però mira, farem una cosa. Tallarem. Has dit el 17?
Mhm.
Anem a veure. Estenem totes les cartes i anem a comptar, a veure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Quina carta havies dit?
El 3 de cors.
Pues... 3, d'acord.
Uau, increïble.
La 17, molt bé.
Hòstia, que guai.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Que guai. Me l'ha fet aquí en directe, eh? És a dir, jo no he pillat res, però la carta ha sortit amb el número 17. Que guai, Miquel.
Molt bé, molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies amb aquest truc. Ens acomiadem d'aquesta conversa. Moltes gràcies per haver-nos apropat, doncs, la màgia. Avui aquí a Ràdio Mollet, és que ha sigut un honor tenir-te entre nosaltres i esperem, doncs, retrobar-nos ben aviat, la veritat.
Doncs moltes gràcies per aquesta invitació i m'ho he passat molt bé. I fins una altra, sí.
Fins una altra, exactament. Nosaltres sí, ens trobem la setmana vinent amb un altre tema d'actualitat. Molt bona setmana. Deep music.
La ràdio, la teva ràdio.